Ràdio Vilafranca. Sí.
Bon dia, som dimecres 8 de maig de 2024. Benvinguts al Penedès en xarxa. Com cada matí us acompanyem des d'ara i fins les 12 menys 2 minutets des de Canal 20, Ràdio Lèrdula, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Aquí hi ha el control, la coordinació d'aquest magazín en clau Alt i Baix Penedès. I com cada matí saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Això és el que passarà al llarg d'aquestes 3 hores que comencen ara, d'aquí uns instants. El Víctor Cornejo ens porta un nou capítol del De vinyes i vins. Avui, per aprofundir en el catàleg del paisatge del Penedès, aquesta nova eina que està a exposició pública i que ha de ser un revulsiu i ha de protegir aquest Penedès que tant estimem. Tot parlant de Penedès, d'aquest catàleg del paisatge, ens plantarem a 9:45 i els serveis informatius ens duran el primer flash d'aquest dimecres. A 9:45, la maleta de Niut amb la Victòria Fernández, que avui ens recomana sèries de casos reals de true crime que estan molt en voga i que se n'estrenen cada setmana, que tenen en comú que han passat al territori. Aquest diumenge es commemora el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. Us acostarem a aquesta malaltia i explicarem l'activitat de l'associació Fibroapoyo de Cunit amb el seu president, José Romero. A 10:45, de nou cita per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flash, 5 minuts per saber què passa i seguir. És dimecres i a 10:45 farem tertúlia amb la nostra gent gran. Avui els proposem parlar d'aquestes eleccions que tenen lloc diumenge al Parlament de Catalunya. Parlarem de campanya, de debats, de propaganda, de si els fa il·lusió o no votar encara aquestes alçades, de com ho veuen tot plegat. I diran la seva la Fina Milà i la Natàlia Navarro des de Vilafranca, la Conxita Vidal a Domenys Ràdio i el Josep Castellví des de Canal 20. Començarem la tercera hora amb música, música que parla de vi, perquè tenim cita amb Vinzeum. Avui és una secció especial perquè servirà per presentar el calendari d'obertura del nou museu, una obertura imminent, almenys la planta baixa, i s'anunciava que tindrà lloc aquest 18 de maig, i tota l'activitat que se celebra al voltant d'aquest 18 de maig, Dia Internacional dels Museus 2024. Ens ho explicarà tot plegat Xavier Fornós, director de Vinzeum. A 10:45, tercera i última cita amb l'actualitat en clau Penedès, a l'últim flash d'aquest dimecres. I per acabar, un parell de propostes a l'agenda al detall. D'una banda, la xarxa d'arxius municipals celebra el 20è aniversari amb unes càpsules divulgatives on es mostren diferents arxius municipals. Anirem fins a Olèrdola i parlarem amb Jaume Zamora, cap de la unitat de la xarxa d'arxius municipals, perquè ens ho expliqui. I de l'altre, aquest dissabte s'estrena Sant Sadurní, Instruccions per enterrar un pare, a càrrec del grup de teatre amateur Sadurninenc. Avui ens en faran 5 cèntims dos dels seus integrants, el Bernat Garcia i el Xavi Moldes. A banda dels dos quarts en què connectem amb els serveis informatius i ens expliquen l'actualitat de casa, també anirem seguint la resta d'actualitat i aquesta campanya pel 12M a través dels butlletins horaris. Hem arrencat a les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12. Queda't amb nosaltres i descobreix com serà aquest dimecres 8 de maig al Penedès en xarxa. Com ens agrada començar amb un nou capítol de Vinyes i Vins amb el Víctor Cornejo. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
El Víctor és geògraf i coixeja. Se li nota tot sovint amb les propostes que ens fa, com la d'avui.
Això mateix. De fet, us porto una cosa a la qual jo m'hi he dedicat durant un temps, no? I dic, mira, al final, també per portar aquesta part de les coses que conec i que poden estar molt vinculades a la feina que fa actualment o al que podem fer des d'aquí, no? Des de la ràdio també, que és divulgar, no? I jo crec que és important parlar sobre el català del paisatge, el català del paisatge del Penedès. Però també parlar en general del que és el paisatge, anem del tal com l'entenem. La cosa és que encara que han passat molts anys des de la llei de paisatge el 2005 de la Generalitat i també la normativa, no?, de paisatge del Consell d'Europa de l'any 2000, encara no tenim gaire clar què és això del paisatge i encara tenim aquesta visió del paisatge com allò inamovible, com allò que veiem per la finestra, com allò que veiem des del cotxe, no? I allò que al final ho entonem des del punt de vista romàntic o bucòlic, no? És allò. I quan més bucòlic, més bonic és el paisatge, no? De vegades és allò que ens queda, allò de dir, ui, que bonic aquest paisatge, ui, vam anar a Andorra i hi havia uns paisatges, no? O sigui, sobretot relacionats amb la natura, amb aquests espais, grans espais, no? En el qual, doncs, a nosaltres ens porten a que el paisatge, no?, és allò.
Pel que fa al paisatge de casa, només ens en recordem quan trona, no? Quan hi ha una infraestructura que l'amenaça, un gran equipament o un nou polígon.
Això mateix. De fet, el Penedès té una trajectòria molt curiosa des d'aquest punt de vista, que em sembla que ja l'havíeu parlat alguna vegada, no? Però el fet de que, com us he comentat, no?, d'aquesta declaració del paisatge al Consell d'Europa, no?, des de la Generalitat, doncs també hi ha uns personatges i unes persones expertes sensibles a tot aquest tema i que veuen que és una bona manera també de fer una mica de gestió d'aquest paisatge. Sobretot, estem parlant de l'any 2000, estem parlant d'un moment, no?, de boom immobiliari, de grans canvis territorials, de grans infraestructures també, no?, en el cas, no?, del TGV que passava per aquí, o fins i tot el que és, no?, l'aglomeració, la construcció de polígons industrials per tot arreu, no? O sigui, aquesta és una cosa que tots la tenim com a realitat i que va passar aquí al Penedès. Això va fer, doncs, que abans de generar els que després es diran els catàlegs de paisatge, no?, i sin tota aquesta planificació de catàlegs de paisatge, sorgeix la carta de paisatge a l'Alt Penedès. Que era com una necessitat de dir, ei, nois, hem d'endreçar això, hem de posar en valor, hem de donar-li aquest valor patrimonial al que tenim, perquè si no, aquí ens passaran pel damunt, no?, i ens trinxarà tot, o fins i tot decisions polítiques que al final que es prenen sense tenir en compte tot això.
Des d'un despatx a Barcelona, sense trepitjar terreny.
Aquesta és la idea. I la veritat és que jo sempre defenso molt aquella carta del paisatge. La podeu consultar online, està online, la podeu consultar, i la veritat és que jo crec que ara, 2024, encara és moderna. O sigui, encara es diu, ostres, i com és que no m'havia assabentat que aquesta carta existia, no?
Perquè no sé si ha tingut molta utilitat.
Clar, la cosa
és... Si van abocar molts esforços i em va sortir bon element, una bona eina, però no sé fins a quin punt ha estat útil aquests anys.
Jo crec que aquí hi ha hagut un problema de divulgació. aquí té un problema de donar a conèixer, no? I després, per una altra banda, evidentment, com que venen són gestions polítiques, al final també hi ha la política al darrere, i si allò et ve d'un color polític que no és el teu, doncs ja, no, això és d'uns altres, no? Però en realitat estem parlant d'una cosa que és molt més transversal, molt més interdisciplinar, com és el paisatge. Perquè, permetem-me que llegeixi el que defineix, no?, tant la declaració del paisatge com la llei del paisatge, del que és el paisatge, no? Ens diu que és qualsevol part del territori tal com la col·lectivitat la percep, el caràcter de la qual resulta a l'acció de factors naturals o humans i de llurs interrelacions. És a dir, la intervenció humana, que al final que és la que elabora el paisatge. Aquí ja m'heu dit, ja m'heu sentit dir moltes vegades, no?, el pagès, no?, que és al final és el jardiner, no?, és la persona, no?, que se'n cuida d'aquest paisatge, de mantenir-lo i de cuidar-lo, però també hi ha aquesta part de gestió i que l'administració ha de tenir en compte. Aquesta nova excepció o aquesta nova manera d'interpretar el paisatge, doncs al final ens porta a que parlem d'una altra manera i que ho tinguem en compte en un punt d'altra vista. Deixa'm també llegir el que diu la llei de paisatge en el seu preàmbul. Diu, aquesta riquesa paisatgística, parlant de la riquesa paisatgística de Catalunya, constitueix un patrimoni ambiental, cultural, social i històric que influeix en la qualitat de vida dels ciutadans i que esdevé sovint un recurs de desenvolupament econòmic, en particular per activitats turístiques, però també per les agrícoles, ramaderes i forestals. Aquí ens està parlant de tots els que podem ser gestors del paisatge i fins i tot de com es pot gaudir, no?, d'aquest paisatge també, no? I això és una cosa que ens porta directament a nosaltres i que ens porta en el nostre entorn també. En estar a tants pocs quilòmetres de Barcelona, no?, aquesta influència de l'àrea metropolitana, doncs ha fet que al final ens veiem afectats en infraestructures, però això ja històricament, perquè al final és una cruïlla de camins des de sempre.
Des dels romans.
Des dels romans, per tant, al final. Però després, tot el que queda, tot el que tenim al mig, doncs al final és el que també hem de preservar, sobretot si ens ho sentim propi. Com hem comentat al principi, aquest catàleg de paisatge al Penedès ha tingut una complicació afegida, més que res perquè és l'última vegueria que arriba, els catàlegs de paisatge.
Sí, perquè quan diem catàleg del paisatge al Penedès fem al·lusió a la vegueria Penedès.
A la vegueria Penedès.
I és l'últim catàleg que s'ha confeccionat.
Això mateix. Teníem, no?, comarques centrals, teníem, de fet, ja teníem fet, diguéssim, els catàlegs en el qual el Penedès sortia reflectit, no? En aquest cas, comarques centrals, que tocava la banda de l'Anoia, no? Després, la regió metropolitana, vale? I després també el que és Camp de Tarragona. Per tant, diguéssim, era aquesta cruïlla, no?
Millor repartidet
dit. I trossejat. Ara, en el moment de tornar a rellegir això, no?, i fer el catàleg de paisatge del Penedès, doncs també ens trobem amb la dificultat aquesta d'haver intentar crear, no?, un imaginari que sigui propi del Penedès. Però el Penedès és molt divers. El Penedès és molt, molt, molt divers, parlant de la vegueria, no? Des de la zona de l'Anoia, no, que toca Anoia, com és també, doncs, la zona de mar o la zona del Baix Penedès, no?, amb la zona central de la plana del Penedès. Això, jo recordo, jo vaig participar en una d'aquestes sessions de posada en comú de què és el que s'havia de corregir, quins eren els valors i després també quins eren els punts, no?, que estaven afeblits. La cosa és que en el resum i en el resultat no distava gaire del que ja s'havia parlat gairebé 10 anys abans, no?, o fins i tot 20 anys abans amb la Carta del Paisatge. Les problemàtiques han continuat. Tot això em lliga amb el tema de com us deia, problema de divulgació, de que els ajuntaments no saben que tenen aquestes eines, que els ajuntaments no saben que hi ha unes eines associades a aquesta Carta del Paisatge que són tan útils com poden ser aquestes, les fitxes de bones pràctiques del paisatge vitivinícola, que ens diu com ha de ser, recomanacions de com plantar per, diguéssim, per tenir millor rendiment i perquè sigui una bona disposició, com disposar les vinyes, el millor aprofitament de l'aigua, que ara és tan important. Això ja va sortir ja a la Carta del Paisatge i aquestes recomanacions i aquestes fitxes de bones pràctiques. Ara, si no han arribat els tècnics municipals, que són els que haurien d'haver donat, fins i tot, o els sindicats agraris, no?, que al final són la gent que al final gestionaria, doncs això és que s'ha trencat, no? L'acadèmia va fer una feina, perquè això està fet per l'acadèmia, els experts, va arribar fins al departament corresponent i després no va haver una manera, o almenys es va quedar només en una conferència i ja està, no?
Amb bones intencions.
Sí, clar, i a mi això em fa molta ràbia. Això, diguéssim, ho reivindico des d'aquí, perquè aquí, justament, amb això, del, quan l'estava rellegint aquesta fitxa, diu, pues, està dient com tractar la vinya, com fer doncs, aquesta la biodiversitat de l'entorn de la vinya, que sempre ho parlem aquí, que és el que fa que el nostre paisatge sigui perdurable. No? I que el nostre paisatge, a més, sigui, pugui ser sostenible en el temps, ho trobem allà, no? I dius, però si ja està escrita fa 20 anys i ara no. I si ara estem allà com a correcuita, no? A veure com ho tirem endavant. D'aquí també hi ha un altre tema, el tema de la integració paisatgística dels polígons industrials. Surt allà ja. Recomanacions de com han de ser les teulades, de quin color han de ser els polígons. I dius, no s'ha fet cas a tot això. I són recomanacions, clar, com que no és llei, doncs al final es queda així, no? I el problema és que després tot això, saps, o comentàvem, el catàleg està relacionat amb el pla territorial parcial, no? Que ara també està en revisió el nostre, que també dona molt de problema, no? Però que, encara que és un document associat, és un document consultiu, és un document, diguéssim, una addenda, una part que va, no? O sigui, que va com associada...
Aquí hi ha l'error, no?
Clar, i no es té en compte, no? Perquè encara es té la percepció des de la decisió política que el paisatge és aquesta part bucòlica, i punto. No? No que realment és tot allò que veiem i que al final afectarà també en el nostre futur. Fent una mica d'estudi, sortien unes cosetes i hi ha l'acord de tractament de les rotondes. O sigui, són cosetes que també tenen molt en compte.
Es volien unificar, no?
Sí. Hi ha un estudi molt interessant en el qual es parla de les entrades i sortides als pobles, no? I jo crec que aquí, al Penedès, en tenim de moltes que són molt singulars i que, a més, corresponen al que nosaltres interpretem com el que és nostre, no? O sigui, la identificació amb aquest paisatge. I que, a més, ens dona aquesta identitat. El paisatge té molt d'identitat i pertanyem a aquell paisatge. I, per tant, l'hem de cuidar i l'hem de gestionar, hem de saber gestionar-lo. Si hem de provocar un canvi, o si creiem que aquell canvi ens suposa doncs, un progrés econòmic, no? O diguéssim també una dinàmica, l'hem de tenir en compte, i hem de tenir en compte com afectarà allò al paisatge. I en els catàlegs hi és, en el catàleg s'està parlant dels riscos, t'està dient d'aquells llocs millors per col·locar tot això, o allò que s'ha de protegir, no? Allò que després s'ha de traslladar a l'Ajuntament i l'Ajuntament ho ha de protegir, no? Ara, de fet, ara ja no hi ha revisions de POM, perquè és una cosa que no és popular, no? Però en les últimes revisions de POMs que es va fer en ajuntaments, hi havia molts que feien protecció, no només de l'arquitectura, sinó també d'indrets d'alt valor paisatgístic, i es basaven en els catàlegs. Això era quan doncs, hi havia uns tècnics que eren sensibles a tot això, o veien que era important per això mateix, pel fet identitari que significa el paisatge. Jo crec que l'hem de valorar en el moment que es valora, en el moment que es té en compte, i després, en el moment de gestionar-lo, l'hem de tenir en compte sí o sí. En aquests moments, fa 20 anys, era com urgent. Ara ja és...
Ara fem una mica tard.
Ara ja fem tard i el que hem de fer són trossets, no? Hi havia també una tota una mena d'estudis, sobretot a Itàlia. A Itàlia també està bastant trinxada, encara que creiem que és com molt el paradigma també de paisatges, no? I de paisatges bucòlics. N'hi ha algunes zones que sí, però d'altres no. També hi ha molt, diguéssim, la banda del darrere, no? I hi ha uns estudis que parla del paisatge dels intersticis. Què fem amb aquell lloc que queda entre una via del tren, un poble i una autopista? Què fem amb aquest raconet?
Espais lletjos, no?
Clar,
per definició.
Clar, espais lletjos perquè dius, ostres, què fem amb tot això, no? Hi havia tot un estudi de veure com es protegien, que era tan senzill com fer-lo servir com un jardí, com una plaça, com una zona, diguéssim, o d'esbarjo o el que sigui, però tenir-lo en compte, no? La cosa és que, clar, que hi ha propietat i mira, això es queda municipal i ho cuidem nosaltres, no?
Clar, perquè si l'obvies, el que passa és que acaba degenerant,
clar,
brut i sent un focus de problemes.
Clar, clar, i això em relaciona amb el que us deia abans, un dels objectius del preàmbul de la Llei de Paisatge, la qualitat de vida al final el que ens entra pels ulls, el que vivim, no? L'entorn on estem, si és harmònic, vale? Si és divers, també, no? ens dona doncs, això, una riquesa en la qual sentir-nos reflectits i, a més, tenir en compte des del punt de vista de al final, parlem així, no? De la felicitat, una miqueta, no? Del que seria la felicitat de les persones i de les persones que compartim, no? Tot aquest paisatge. Hi ha uns elements, a mi m'agradaria que els oients i aquells que estan interessats, entrin a la pàgina web de l'Observatori del Paisatge, entrin i vegin el document, no? I sobretot aquells penedesencs, o qualsevol, que vulgui, no?
Que busqui la seva zona,
de la seva... Estan dividits per unitats paisatgístiques, no? I, per tant, dir, ostres, què és el que diu de la meva unitat, no? I adonar-te'n de que sí, de que realment està tan ben caracteritzat d'allò que són els valors i també aquells riscos que potser tu no coneixies i que des de peu de carrer, des del teu barri, des del teu poble, dius, ostres, no, és que això ho hem de protegir, perquè el català de paisatge diu que hi ha un risc que pugui passar això. I això... doncs al final ens fa que siguem més conscients de tot allò que tenim, no? No fa falta que siguem urbanistes, no fa falta que siguem geògrafs, sinó que al final que siguem les persones que trepitgem el territori i les que ens adonem d'això. I sense fer una foto, això és molt important, no fem una foto del que és. Perquè, per exemple, ara, en aquests moments, i ja ho hem parlat molts dies, no? La sequera ens comporta uns paisatges nous. Hem d'estar preparats per ells. ¿Vale? I després, per una altra banda, com gestionem perquè aquests paisatges o l'impacte en aquests paisatges d'aquesta sequera sigui el mínim possible. Que al final repercutirà en nosaltres. I dic, ostres, recuperem la carta del paisatge del Penedès de l'any 2002, que ens deia de com plantar la vinya per aprofitar millor l'aigua, no? O què plantar al voltant, o com fer la bancalat, no? Coses d'aquestes que al final dius, ostres, per què no s'han acabat fent, no? En conclusió, i diguéssim també parlant del que és els catàlegs en si, hi ha un punt que és molt... molt interessant, vale? Que és quan es parla dels objectius, no? De qualitat paisatgística. Vale? Els objectius de qualitat paisatgística, no? Hi ha tot una, com una declaració d'intencions, en realitat, no? Del que és el paisatge del Penedès. Hi ha dos que a mi, diguéssim, vull destacar, no? Un és, de fet, el primer que passa, no? Dels nuclis urbans, no? Els nuclis urbans percebuts com un conjunt harmoniós, no? Han en especial atenció a la silueta i a les façanes perimetrals i les entrades, però també els parcs, les places i els carrers, no? Que al final és el que ens fa a nosaltres identificar els nostres pobles, no? I moltes vegades allò, ei, allà tenim... la Granada, no? Allà tenim Vilafranca, allà tenim l'Arbós.
I és la imatge del nostre dia a dia.
La imatge, no? Llavors, a vegades, quan això es distorsiona, diem, ai, no? És allò, ostres, això. Ara bé, si és que afegim alguna cosa, que ho fem amb plena consciència, vale? De que realment s'afegeix i que afectarà després en un futur. I després, per una altra banda, aquest quan parlem del paisatge de la vinya. Vale? Jo crec que també per arrodonir, no? Va associat a altres conreus i formant part d'un paisatge agroforestal, ben preservat, dinàmic i productiu, que mantingui la combinació de referents culturals, les parcel·les, els camins, els murs, les barraques, els pous, les masies, els cellers, no? Que els dotin d'identitat pròpia a la finalitat de motivar el valor afegit dels productes agrícoles. Fixeu-vos tot el que diu el català de paisatge en una cosa tan especial. És tot, no? I al final el que ens sostendrà és això, que siguem més feliços, no? I que millorem, o que siguem fins i tot millors persones en un millor entorn.
Carai, sí que aconseguirem coses.
Sí, no? Vinga, va, posem-nos-hi.
I tant, que sí, ho farem. Víctor Cornejo, moltes gràcies, que tinguis un feliç dia.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El nou Vinceum obrirà portes parcialment al Dia Internacional dels Museus. Després de 6 anys d'obres, finalment, aquest mes de maig, s'obrirà una part del nou Vinceum, serà a la planta baixa de l'edifici, mentre que la inauguració oficial de totes les instal·lacions, com ja s'havia dit, es farà el mes d'octubre. El proper 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, és el dia que ha plantejat la direcció del Vinceum per obrir les portes d'una part del nou edifici. Serà la zona que correspon a l'espai d'acollida i benvinguda al visitant. El nou espai està ubicat a la planta baixa i connectat amb l'històric Palau Reial. Es tracta d'una àrea de 1.000 metres quadrats d'accés lliure i a peu de carrer. El director del Vinceum, Xavier Fornos, explica que aquesta obertura serà un primer tast del que es trobaran els espectadors a l'octubre amb la inauguració oficial de tot l'edifici. L'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos regula els usos de l'aigua en el marc dels decrets de sequera. L'Ajuntament ha aprovat aquest dilluns l'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i els usos de l'aigua en situació de sequera, amb l'objectiu de regular els usos de l'aigua en l'àmbit municipal, garantir el servei públic d'abastament, la distribució d'aigua potable de competència municipal i el foment de l'estalvi en el consum. L'ordenança s'aplicarà durant els períodes de sequera declarats per l'Agència Catalana de l'Aigua i estableix les possibles infraccions en cas d'incompliment de les mesures decretades per la Generalitat. Des de l'Ajuntament es demana l'esforç i la col·laboració de la ciutadania per promoure l'estalvi d'aigua i fer front a la situació de sequera que continua sent preocupant malgrat les pluges de les darreres setmanes. L'ordenança s'ha aprovat inicialment aquest dilluns al ple municipal amb els vots de tots els grups municipals i l'abstenció de Poble Actiu. A la sessió també ha prosperat inicialment una ordenança reguladora de l'estacionament i l'ús de l'àrea de vehicles recreacionals. S'estrena la nova exposició permanent del Museu del Castell de Subirats. En el marc del 51è aplec del Pa i l'Empenta, s'ha estrenat al Museu del Castell de Subirats una nova exposició permanent que compta amb 3 plafons, la figura de Mir Geribert i una selecció de peces històriques exposades, de les quals destaquen 2 misses compostes entre el segle XIX i el segle XX. A més, a la nova exposició s'hi ha publicat documents inèdits fins al moment, com la portada del procés judicial contra Agnès de Tort i de Ramon, que definitivament li negava els seus drets feudals a cobrar el delme sobre els veïns de Subirats i Sant Sadurní el 1699. Aquesta renovació vol posar en valor el llegat de mossèn Josep Reventós, impulsor del Museu del Castell i creador de l'exposició fins ara existent des dels anys 70 del segle passat i que ha servit per mantenir viva la història i la cultura del conjunt monumental de la parròquia de Sant Pere i el Castell de Subirats. I l'Arboç assisteix a la 6a Fira Internacional de Puntes d'Arenys de Mar. L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha organitzat els dies 26, 27 i 28 d'abril la 6a Fira Internacional de la Punta al Coixí. L'Ajuntament de l'Arboç i la Fundació Privada Museu de Puntes al Coixí han estat presents en aquest esdeveniment internacional de primer ordre amb un estand decorat i guarnit amb una mostra de les millors puntes arbocenques. A l'estand també s'hi va realitzar una exhibició de confecció de punta arbocenca a càrrec de les puntaires Antònia Sans i Antònia Urpí, sota la direcció de la directora de l'Escola de Puntaires de l'Arboç, Mercè Ribas.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Ara passen gairebé 6 minuts de 9:45. Som-hi amb la maleta de Newt. Després de l'èxit del Cuerpo en Llamas, Netflix ha estrenat El Caso Assunta, una altra sèrie basada en un cas real, sèries d'aquestes de true crime que ho estan petant. Avui a la maleta de Newt, la Victòria Fernández ens recomana algunes sèries de true crime basades en casos reals que ens toquen de prop.
Hola a tothom i benvinguts a un altre episodi de la maleta Newt, la secció més friqui de la ràdio. Avui traurem a la llum al costat una mica fosc i més llòbrec de la maleta, perquè és que en el capítol d'avui parlarem sobre el true crime, és a dir, sobre sèries, pel·lícules, documentals que estan basades en crims reals. I aviso que serà un capítol una miqueta fort, una miqueta turbi, perquè tractarem temes sobre crims reals, però bé, ho intentarem fer el més suau possible. També he escollit sèries i pel·lícules basades en casos propers, és a dir, que han passat al nostre territori i que han sigut molt virals, han sortit a la premsa, han sortit als mitjans i que segurament a tots doncs, us sonaran una miqueta. Vinga, va, que comencem, perquè després de l'èxit que va tenir la plataforma de Netflix amb la producció de El Cuerpo en Llamas, que narrava el crim de la Guàrdia Urbana, la plataforma de streaming ha volgut apostar per una altra sèrie basada en un crim real i ha estrenat la setmana passada El Caso Assunta, una minissèrie que tracta del cas de l'homicidi d'Assunta Basterra, una nena xinesa que la van assassinar els seus pares adoptius. Us explico una miqueta de què va el cas. No considero que faci spoiler perquè és un cas que va passar fa 10 anys i tothom n'ha sentit una miqueta, però bé, jo us explico i després explico una miqueta la sèrie. Alfonso Basterra i Rosario Porto aparentment són la família i el matrimoni ideal. Són molt reconeguts i socialment molt ben vistos, són de Santiago de Compostela, i van fer com famosets a la ciutat perquè el 2001 van ser la primera família gallega que adoptava un nadó xinès. Ella és advocada de professió, ve d'una família amb molts diners, molt respectable, els seus pares eren professors universitaris, mentre que ell és un periodista reconegut i els hi fan entrevistes, parlo de la nena i de la nena adoptada i tal, i són com la família perfecta i la família ideal. Tot aquest panorama canvia quan el 21 de setembre de 2013 apareix a la vora d'una carretera el cos sense vida de la seva filla de 12 anys, Assunta Basterra Porto. El matrimoni, que estava separat des de principis d'anys per culpa d'una infidelitat de Rosario, el mateix dia que troben el cos de la nena, aquella tarda, havien anat a la policia a denunciar la desaparició de la nena. Aquí comença doncs, una investigació policial i tres dies després des de que es troba el cos i en el funeral de la nena, la investigació dedueix que els pares són els culpables, especialment la mare, i en el tanatori van a detenir-la. Finalment, tant el pare com la mare són condemnats a 18 anys de presó per assassinat amb gravant de parentesc. La sèrie de Netflix el que fa és que desglossa tota aquesta investigació policial que va arribar a la... O sigui, perquè totes aquestes proves que van portar els investigadors a sospitar que van ser els propis pares els que doncs, van decidir desfer-se de la nena. I comencen a sortir doncs, tots els draps bruts que hi havia darrere d'aquesta família tan perfecta. Us deixo per aquí el tràiler.
Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No suceden.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Dice que vive cerca. Vamos.
¿A mi casa para qué? Oiga, ¿por qué no se ponen a buscarla ya?
¿Me puede explicar qué es eso de que no quiero ser un abogado?
¿Un abogado para qué? Si yo soy abogada.
Lo primero, peinar toda esta zona. Parkings, comercios, bancos, cualquier cámara que puede estar apuntada a la calle, ¿de acuerdo?
Señor Porto, ¿nos podría decir qué es todo esto?
Es que no sé qué...
Le recuerdo que está en su derecho de no contestar.
Y no ha hecho nada.
¡Alfonso! ¡Que nos están gritando asesinos!
¿De qué me está acusando realmente?
Lo estoy acusando de sedar a su hija adoptiva.
¿Tú estás seguro que lo que se ve al lado en la niña es Asunta?
Había veintitantas pastillas
dentro. La niña estaba perfectamente.
Esa gente ya los ha juzgado y sentenciado, ¿eh?
Estoy segura de que eran ellos.
Rosario no mató a Asunta.
Ambos tenían razones para deshacerse...
¿Estás seguro?
...de Asunta.
...de que eso fue todo lo que hablaron.
Con la niña absolutamente drogada, en medio de la calle, y nadie se da cuenta.
No digas nada inconveniente porque sabes que nos graban.
Ya, bueno, ¿qué voy a decir inconveniente, Alfonso?
No, si yo lo sé, nada.
No te dio tiempo a eso, ¿verdad?
¿Eh?
No te dio tiempo.
¡No!
La sèrie està protagonitzada per Tristán Ulloa i Candela Peña en els rols dels pares. Candela Peña, la veritat, fa un papelazo, està espectacular fent com a Rosario Porto. També tenim la participació de Javier Gutiérrez, que fa del jutge, María León i Francesc Orellana són els policies que porten el cas, i Raúl Arévalo i Alicia Borrachero són els advocats dels pares. La sèrie està creada per Ramon Campos, que el 2017 ja va fer un documental sobre aquest cas, que es diu Operació Nenúfar, que està també a Netflix, que tracta també del cas aquest d'Assumpta Basterra, però des d'un punt de vista documental, amb entrevistes als protagonistes, etc. Jo recomano que si doncs us ha interessat el cas o en voleu saber més, no deixa de ser una sèrie, el cas Assumpta és una sèrie, és a dir, hi ha elements una mica ficticis, i si voleu saber una miqueta més la part científica del cas, doncs podeu veure també el documental el d'Operació Nenúfar, que el teniu a Netflix. Passem amb la següent sèrie. Aquest cop ens anem a la plataforma de Disney Plus amb una minissèrie que es va estrenar fa un parell de mesos que es diu Nos vemos en otra vida, que explica les vivències i els embolics en els que va estar involucrat i com va arribar a estar involucrat el primer condemnat a Espanya pels atemptats del 11M a Madrid. Ja explico, us avanço que és una sèrie molt forta, molt impactant, gela la sang, però jo us la recomano moltíssim. Gabriel Montoya Vidal, conegut amb el sobrenom de Babi, té només 15 anys, sí que al llarg de la sèrie el veiem que compleix 16, quan coneix el traficant Emilio Trachorras a la seva ciutat natal, Avilés, a Astúries. Gabriel és un noi amb un passat molt complicat, el seu pare és a presó per violència de gènere i per problemes amb les drogues. Gabriel ha crescut en un ambient inestable, problemàtic, molt a prop de la delinqüència, no estudia, no treballa, roba cotxes, vandalisme, bromes de mal gust. Quan coneix a Emilio, a El Minero, que li diuen, que és un conegut traficant de la zona, tothom sap el que es dedica, bàsicament és traficar amb substàncies, armes, cotxes robats, i té accés a la mina del seu pare i, per tant, té accés a explosius amb els quals també trafica. Gabriel sent una profunda admiració per l'estil de vida del Minero, festa, diners, desenfrenament, de fer el que li dona la gana, és un món que li crida molt l'atenció i doncs s'hi acaba doncs capficant. Emilio també confia molt en Babi i li acaba oferint una feina, que és vendre hachís al carrer. Com Babi necessita els diners, ell accepta, no, fer aquesta feina. El que no sap és que aquests beneficis que obtenen de vendre hachís serveixen per financiar el terrorisme islàmic. I arriba un moment en què Emilio té tanta confiança en Babi que l'acaba demanant ajuda per transportar 600 quilograms d'explosius d'Astúries a Madrid. Ells no saben per què seran utilitzats aquests explosius, ells només doncs fan el negoci i acaben resultant que són els explosius que utilitzen en els atemptats de l'11M de Madrid. La sèrie està composada per 6 capítols de més o menys una hora de duració cada una, que narra des dels inicis de Babi, com coneix Emilio, tota la trama dels explosius, la mina, fins que el detenen i el condemnen. I hi ha una entrevista que té lloc 10 anys després amb el Gabriel adult, que explica doncs una mica la seva història. I per aquí poso el tràiler.
És usted Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad?
Sí.
pido respeto a las víctimas.
Confío en la justicia, así que bueno, pues que se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
No quiero justificar nada, pero habría que ver de dónde veníamos, ¿no? Tu mundo es lo que conoces, ¿sabes?
Mira, yo lo que te recomiendo es que lo muevas por ahí.
Este lado, Emilio, ¿no?
Por si acaso.
Emilio hacía lo que le salía de los cojones, hasta que pasó lo que pasó.
Y a los terroristas les vino Dios a ver cuando Emilio se cruzó en su camino.
Yo tengo explosivos.
¿Dice tu cuñado que tienes dinamita?
No, lo digo yo. Primero tú dime cuánto vas a querer.
Mucho.
¿Cuánto?
600 kilos.
¿Y qué hay en la mochila esa?
¿De dónde vienes tú?
De Madrid, hacemos un viaje rápido.
¿Para qué la quieren?
¿Cómo que para qué la quieren?
La dinamita.
¡Alto, no te muevas!
Murió mucha gente que no tenía que haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces?
Alégrate de que no haya pena de muerte en este país.
¡Terrorista, hijo de puta!
Tú no estás bien de la cabeza.
¿Pero es la primera vez que te veo así?
¿Así cómo?
Preocupado.
¿Les has contado todo?
Vendrás a verme.
¡Soltadme!
Nos vemos. En esta vida o en la otra.
No me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de lo que pasó.
Amb el tràiler ja podem veure una mica el caire dels personatges, no? Gabriel, que ha nascut en aquest entorn tan dur, que ha de sobreviure, que ho ha fet pues, per això, per sobreviure, i Emilio, no? Que fa negoci sense cap tipus de mirament, sense importar-li bàsicament res d'on aniran a parar els explosius. Us recomano molt aquesta sèrie, la veritat. El que passa que és això, és molt forta, és molt intensa, les declaracions són molt heavies. Està a Disney Plus i la van crear Jorge i Alberto Sánchez Cabezudo, protagonitzada per Roberto Gutiérrez amb el rol de Babi, Pol López com Emilio Trasorras, Tamara Casellas com la mare de Gabriel i Quim Ávila com la versió adulta de Gabriel. I em sembla important comentar que aquesta sèrie està basada en un llibre que es titula Nos vemos en esta vida o en la otra, que va escriure el periodista Manuel Javois, que sí que és el de la lletra del Madrid, basada en una entrevista que... l'única entrevista que ha concedit mai Gabriel després de sortir del centre de menors on estava internat, just 10 anys després de que es comentés dels atemptats. Seguim amb la tercera sèrie que comentarem avui, que no és una sèrie, sinó que és un documental, i és un documental molt, molt polèmic. Així que, bé, jo em tiro a la piscina i a veure què passa. Que no és cap altre que el Caso Sancho. És un documental original d'HBO Max. És un documental de 4 episodis d'entrevistes a alguns dels protagonistes d'un cas que ha impactat a la societat des de l'estiu passat, que vam tenir coneixement. Us fico una mica de context del cas, per si encara no us heu enterat. El 2 d'agost de 2023, Daniel Sancho, de 29 anys, fill del reconegut actor Rodolfo Sancho i net de Sancho Gracia, confessa l'assassinat i l'ocultació del cos d'una manera brutal, que crec que no fa falta mencionar perquè tots la coneixem ja, del cirurgià colombià Edwin Arrieta durant unes vacances a Tailàndia. Malgrat tratar-se d'un crim confessat pel propi autor, Sancho manté que la va ser una mort accidental perquè la víctima doncs, li feia el xantatge perquè volia mantenir relacions i ell s'hi va negar i li va amenaçar la seva família i amb defensa pròpia pues, va acabar sense voler, el va matar. Mentre que la Fiscalia i la Investigació Policial Tailandesa, per proves i gravacions com unes càmeres que capten a Sancho comprant eines i llogant caiats i motos, però presumptament per desfer-se del cos, arriben a la conclusió de que aquesta mort no ha sigut accidental, sinó que ha estat premeditada, que és un delicte que a Tailàndia es condemna amb la pena de mort. El documental aquest d'HBO ha tingut molt rebombori perquè no es mostra un punt de vista objectiu, sinó que és subjectiu, ja que la primera entrevista que es fa és a Rodolfo Sancho, pare de l'actor. El primer episodi es diu Episodi 0, sobre un total de 4, i va sortir el mateix dia que començava el judici a Tailàndia i no sortiran més capítols fins que acabi tot aquest procés judicial. Des del meu punt de vista es veu que doncs, l'actor Rodolfo Sancho explica el cas d'una manera això, no? Molt subjectiva. Ell defensa a tope la mort accidental del seu fill, té discursos molt polèmics que ni a la societat ni a la família de la víctima han agradat gaire. Des de la meva opinió, es veu clarament que els motius perquè Sancho ha accedit a fer aquest documental i donar aquesta entrevista són econòmics, perquè suposo que mantenir tot aquell equip d'advocats allà a Tailàndia doncs, ha de ser molt car, i crec que doncs, justifica unes accions que va cometre el seu fill que potser si l'hagués comès una altra persona no les justificaria. No? Doncs, per exemple, hi ha un moment en què l'entrevista doncs, li diu, ostres, si va ser una mort accidental, per què no va trucar a emergències? I en lloc d'allò doncs, va fer el que va fer, no? I Rodolfo diu, bueno, doncs cadascú amb aquella situació d'estrès fa el que creu convenient, no? Clar, és una mica com que costa justificar. Però bé, com ja us he dit, aquest documental està a HBO Max, només el primer capítol. Els altres tres els tindrem quan acabi el judici. El que sí que sabem és que per un avançament de la plataforma és que el següent capítol és una entrevista a la família d'Edwin Arrieta. I no he trobat tràiler, però sí que he trobat un petit clip amb algunes de les declaracions de Rodolfo Sancho.
Rodolfo dice que no sabe el motivo exacto por el que Edwin fue a la isla. Cuando le insinúan que su hijo pudo estar ejerciendo el meretricio por dinero, dice que a Daniel no le hacía falta el dinero. Recordemos que la familia Sancho ha gozado de buen posicionamiento social y económico desde hace generaciones. Habla de la edad influenciable de Daniel, que cuenta con 29 años. Según Rodolfo, en esa edad, las ganas de éxito en los negocios vuelven a los jóvenes influenciables. El padre no conocía la relación y dice no saber por qué Daniel no le contó de su relación con Edwin, aunque cree que se debe a la edad. Reproduzco otra gran declaración de Rodolfo. Todo es un aprendizaje, porque te vienen las cosas, porque se conjuntan los astros para que te ocurra algo. ¿Quién es nadie para juzgar qué te viene y por qué? En el mundo en el que estamos, en el que nadie tiene ni puta idea de qué va esto de la vida. Aquí, la periodista habla de responsabilidad individual y Rodolfo le contesta, es terrible. Y me solidarizo con las emociones de la familia. Ese proceso lo he vivido y lo tengo presente.
Bé, ara acabem ja el programa. Perdó per haver-ho fet tants traumes. Acabo amb una última sèrie, amb una altra minissèrie, que no és ja d'un territori, no ha succeït ja al nostre país, ja ens l'enllunyem una mica, però crec que l'havia de comentar perquè la veritat és una sèrie brutal. Es diu Baby Reindeer, és de Netflix i va tenir lloc al Regne Unit, perdó. Es traduiria com Mi bebé reno o Mi reno de peluche, El meu petit ren, una cosa així. És una comèdia negra, dramàtica, escrita, dirigida i protagonitzada per Richard Gadd i basada en una experiència real que va tenir el propi actor. No hi ha morts, per sort, però sí que és un cas bastant impactant, no? Donnie Don és un aspirant a comediant que treballa en un bar, a part d'intentar ser comediant. No li va gaire bé a la vida perquè no és un bon comediant i està marcat per un passat amb marcat per una agressió sexual i el món de les drogues, etc. Mentre treballa al bar, coneix a la Marta, que ella doncs, sembla una clienta normal, no? Que quan va pagar la beguda resulta que no té diners, llavors el Donnie doncs, li fa llàstima i la decideix convidar a la beguda. Llavors, Marta comença a freqüentar el bar on està Donnie, li comencen a parlar, li comença com a tirar la canya, a dir-li coses boniques, i el Donnie, per llàstima, com que l'escolta i li fa cas, no? Aquesta llàstima, aquesta empatia, acaba desenvolupant en Marta, que pateix una malaltia mental, una obsessió malaltissa que va doncs, des de seguir a Donnie fins a casa, esperar-lo a la parada del bus quan va a treballar i quan torna, sigui l'hora que sigui, faci el temps que sigui, si passa allà doncs, tot el dia, s'infiltra amb el grup d'amics, a l'escola dintre casa seva, li fot les seves relacions i li escriu un total de 41.071 correus electrònics, 744 tuits, li envia 46 missatges de Facebook, escriu un total de 106 pàgines de cartes d'amor, a més de gravar més de 350 hores de missatges de veus. I el que impacta més d'aquestes dades és que són reals. Són la quantitat de missatges i cartes que va rebre Donnie durant els 2 anys que va durar aquest assetjament. O sigui, les cartes i els emails són els reals que va rebre Richard Gadd durant aquest assetjament. O sigui, els mails que es mostren a la pantalla són reals, i aquestes dades encara més. O sigui que fa molta por. La sèrie és molt xula, és molt intensa, m'ha agradat molt, té bones crítiques i la veritat que és molt curteta, té una tensió i una suspens que et mantenen alerta durant tot el capítol. Són unes 4 hores i és original de Netflix, però els capítols passen volant. I és bastant nova, la van estrenar el mes passat. Està protagonitzada per Richard Gadd en el rol de Donnie i Jessica Gannin en el paper de Martha Scott. I per aquí us deixo el tràiler.
Todos los días Martha se sentaba en la parada, como una bomba de tiempo en mi vida. Salía a primera hora de la mañana y allí estaba.
¡Te quiero, pezoncito! ¡Piensa en mí en el trabajo!
Y luego volvía, a veces tan tarde como las 11 o 12 de la noche, y seguía ahí.
¿Cómo te fue, Renault? ¿Pensaste en mí?
Nunca entendí qué sacaba de esto. Nunca se acercó a mí, nunca volvió a ir a la casa. Evitaba a Liz cada vez que pasaba. Solo lanzaba piropos y me echaba un vistazo, dedicando 15 o 16 horas al día a cualquier clase de encuentro.
Cuéntame un chiste, guapo. Hazme sonreír.
Al poco tiempo, cuando empezó a bajar la temperatura, empecé a notar un cambio en Martha. Había descendido a una mirada vacía.
Martha, ¿estás bien?
Y siempre volví a sentir la misma empatía que me puso en esta situación.
Espero no haver-vos traumatitzat gaire amb aquest capítol tan terful. Jo m'acomiado ja i ens veiem al proper episodi de La maleta de Newt. Fins aviat!